martes, día de salir de excursión per terras pitiusas con Josep Antoni Prats, que ya está por aquí. Pep, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tengo que decirte que la liamos un poco la semana pasada con nuestra excursión por el aire, pues se ve que todo el mundo que se ha subido a un avión en estos días ha querido asomarse por la ventana y hemos dado trabajo a las azafatas.
¿No? Y ahora tú tampoco una finestrata.
Bueno. Sí. Bueno, sabemos, al menos tenemos constancia de que los oyentes cogieron el guante de lo que nos proponías y que se han mirado y mucho por la ventanilla del avión.
Sí, sí, algú m'ho ha comentat. Jo no havia pensat mai que havia de mirar i tal, no sé què. Però, ostres, per mi és el més important d'anar amb avió. Podeu mirar per la finestra i veure què veus.
Pues unos cuantos y unas cuantas. Nos consta que han mirado porque nos han dicho que han visto la isla de otra manera después de todas esas explicaciones que nos dejabas la semana pasada. Y hoy nos bajamos a la tierra.
Sí.
Nos bajamos a la tierra además con, bueno, no sé si llamar un toque de atención que también nos llega de parte de un oyente que nos dice... Se está perdiendo el paisaje natural de la isla. Entonces sí. Hemos pensado, pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar del paisaje de Ibiza antes de que l'estropeàramos, podemos decir.
Això ho digueré amb una pregunta que em varen fer, que no sé si anava dirigida en el programa, però podia anar perfectament, que era, a veure, però el paisatge natural d'Ibiza, realment el paisatge natural, quin és?
Claro, no, i la primera pregunta seria, ¿y nos queda paisaje natural todavía?
Sí.
Por suerte, sí, sí, por suerte.
Sí. La primera pregunta, la primera resposta és que sí, que en queda molt. Per cert, ja que parlem de preguntes i respostes, recorden els nostres oients que tenen un lloc poden dir, on poden enviar preguntes i tal, perquè llavors m'ho diuen pel carrer i millor que ho diguin.
Vinga, 666-559025, el WhatsApp del programa, 666-559025, para todas las dudas que tengan sobre la geografía ibicenca o sobre cualquier tipo de excursión que nos quieran sugerir, pues nosotros ya saben que cogemos el guante. I recordado el número, ahora sí.
Jo, abans de contestar a quin és el paisatge natural, m'agradaria fer dos apunts sobre quin no és el paisatge natural.
Venga.
Perquè hi ha coses que em superen una miqueta, ho he de reconèixer. Una cosa és...
veo que te hierve la sang.
Sí, bueno, esto, ¿no? Crec que no és només a mi. El tema de gent que va a llocs a la costa on hi havia antigues pedreres de marès i tal, i es troba aquelles basses d'aigua que quan les onades es omplen i tal, es formen allí, que són les antigues pedreres d'on s'atreien els blocs de marès.
Sí, que pensem, per exemple, en la pedrera de
Cardort, o de Sabinà, o tal, o la pedrera d'allà de Punta Pedrera, o fins i tot aquelles formacions que hi ha quan s'acaba l'arenal de les Salines, que hi ha aquell tros entre l'arenal i la punta de les portes que hi ha unes formes bastant curioses i tal, i la gent diu, uah, quines formes naturals.
Bueno, naturals.
O diu, uah, quines piscines naturals. Jo l'expressió, piscines naturals...
Esto es lo que te enerva, ¿no?
Sí, sí, m'explota el cap. Escolti,
hombre, parece evidente que natural no és, que haya habido mano humana, cualquiera con dos dedos de frente y dos ojos abiertos lo vería, ¿no?
Et sorprendria. Et sorprendria sa gent. Tu mira Instagram, jo no tinc Instagram, però sa gent que d'això hi posa piscines naturals a Ibiza, veuràs.
Bueno, pues primero, que no tienen nada de natural.
No, ni son piscines ni son naturals.
Desde luego.
Son bases d'aigua i no son naturals, són fetes, evidentment, per la mà de l'home, per tota aquella gent que s'hi va deixar sa sang i sa pell allí fent blocs de marès perquè poguéssim tenir ses muralles d'Eivissa o poguéssim tenir cases abans de que venguessin els blocs de ciment.
I de natural, nada.
Però, en fi, cadascú ses seves il·lusions.
Bueno. Esta era una, tenies otra.
N'hi ha una altra que té més... més lògica, però també...
Aquesta te molesta menys, lo veo en tu cara, aquesta te molesta menys.
Aquesta no em molesta gens, però crec que m'ho ha de fer reflexionar. I és tot aquest tema que ha sortit darrerament arrel de la necessitat que tenen els pagesos de Corona i d'altres llocs d'Eivissa d'arrencar amb ametllers. Y esa gent...
Que vamos a explicar que no se están arrancando porque quieran destruir el paisaje. Estamos hablando de almendros que ya tienen muchos años, que están muertos en la mayoría de los casos, que ya no producen ni flores, ni almendras, ni nada. Sí. O sea, que hay que hacer también una limpieza al campo de vez en cuando.
Exacte. I la impugnació que jo faig és aquella gent que diu «Estan perdent el nostre paisatge natural».
Vamos a ver.
A veure.
Vamos a ver.
Pensem-hi. Paisatge natural és aquell paisatge que la natura, si sou creients...
O Dios, o lo que sea, Dios, Alá, Yahvé, ja vale com
quieras. Ha provocat sobre un territori. Llavors hi ha unes altres coses que hi ha sobre el territori, que són aquelles coses que són Són els humans els que els hi han posat.
Un campo de almendros perfectamente alineados, pues Dios se lo ha currado mucho, ¿no? Si la quedaba así.
Veritat que és evident?
Se parece que sí que és evident.
Idò, jo crec que hauríem de tenir clar que la substitució d'un cultiu per un altre no és una pèrdua d'un paisatge natural, és la substitució d'un paisatge antropomorfitzat, és a dir, un paisatge humà, claro, que havien posat sobre el territori i que, per el que sigui, preferim canviar. Això no li lleva gens de mèrit, és a dir, que quan el Pla de Corona era un pla ple de metllers i amb aquella flor i en gener tothom allà passejant-se, tal, era molt guapo, això no ho nec, vull dir, evidentment era així. No,
obviamente sí, però vamos,
però no era un paisatge natural. Era un paisatge agrícola, i els paisatges agrícoles...
I que se quiere recuperar, que també hay que decir que estos pasos que se están dando son precisamente para recuperar ese paisaje.
I tengam en compte una cosa, els metllers no han estat sempre damunt d'Eivissa. Primer, quan no hi havia humans, evidentment no hi havia metllers. Claro. Això ja suposo que...
Sí, però tampoc és un árbol autòctono d'aquí,
no,
digamos.
No, i els metllers, vàrem estar molts mil·lennis sense que hi hagués ametllers, o n'hi havia molt pocs. Els ametllers es sembren a Eivissa, sobretot en el segle XVIII i principis del XIX, quan en els temps de la il·lustració, Nabat i la Sierra famós, veus, encara que aquesta temporada no havíem parlat de Nabat i la Sierra.
Bueno, acabamos de empezar. Ja hablarem mucho.
Quan Nabat i la Sierra diu, i la gent que venia sobretot de Mallorca a ensenyar-nos en els eivissencs com s'havia de cultivar, que això també donaria per parlar-ne, però bé. I varen començar a dir a la gent que havien de fer productes que es poguessin vendre, que es poguessin comercialitzar. I varen començar a aconsellar a la gent a sembrar ametllers. Quasi obligaven a la gent a sembrar ametllers. I varen provocar que s'arrencassin una gran varietat d'altres arbres que hi havia a Eivissa i que pràcticament no en queden.
I que això sí que eren nostres d'aquí.
Exacte, hi havia figueres que encara en queden, i oliveres, n'hi havia més, però també hi havia cerves, hi havia altres arbres més fruiters, sobretot a zones de canals i zones així, que pràcticament han desaparegut. Per tant, els ametllers van ser una cosa importada i que va servir per transformar el camp en algun moment. Que ara resulta que per circumstàncies socioeconòmiques ja no és viable el seu cultiu. I escoltau, no passa res. Jo estic molt d'acord amb el que va dir en Toni Tours, president de la cooperativa de Sant Antoni, que ho ha dit a diversos mitjans de comunicació, que ha dit que hem de passar el dol dels ametllers a Eivissa. Clar, i em sembla una frase fantàstica. Vull dir, efectivament, hem de passar el dol dels ametllers perquè no passa res. Vull dir, canviem un cultiu per un altre, a veure si funciona millor i a veure si tenim el nostre camp cuidat, arreglat...
Que és de lo que se trata al final.
I productiu, i que els nostres pagesos puguin viure del camp, que d'això es tracta.
Claro. Bueno. Venga, pues de momento hemos desmontado estas dos cositas. Esta pena por los almendros que venían de mano humana y esas piscinas no naturales que había que aclarar. Venga, y dicho esto,
per tant,
¿cuál es el paisaje real de Eivissa? Home, antes de que lo tocáramos.
Pensau, dius, que no queda res. Home, no queda res. Per començar, el relleu queda pràcticament tot. Uh-huh. El relleu, és a dir, les muntanyes, la línia de costa, excepció de les pedreres que hi ha a les muntanyes, d'alguns rebaixos que s'han fet perfectament.
Bueno, i d'algunes construccions que han sido autèntiques aberracions.
Esports, que evidentment són construïts i tal, però diguem, percentualment és una part petita del territori, la gran part del territori, les muntanyes són allà on eren, i són allà on són. Per tant, tota la part de relleu, podríem dir que majoritàriament, molt majoritàriament, seria paisatge natural. Uh-huh. Els cursos dels torrents, almenys el lloc per on passaven, que hi passi més aigua o menys aigua sí que ja és una,
claro, esto ya
una qüestió...
Nos hemos acostumbrado que nuestros torrentes estén secos.
Claro,
al final ya son caminos, casi.
I probablement aquí sí que hi ha la mà humana i, per tant, no és natural que els torrents estiguin tan secs. Uh-huh. Però bé, també hi ha hagut històricament èpoques de més sequera i menys sequera, però els curs dels torrents, per allà on passa l'aigua, seria el mateix. A la costa, ja que parlant de temes d'aigua, el mar evidentment seria el mateix,
ai, sí.
Però aquesta interfàs, aquest lloc allà on es comuniquen la terra i el mar, que no acaba de ser ni terra ni mar, és aigua molls, no? Estan molt transformats. Però,
Salines,
però
hi seria. Per exemple.
Clar, les Salines, evidentment, de forma natural no serien com són.
Òbviament, no estarien ahí.
Hi hauria uns aiguamolls i les feixes de vila també. Així que, des d'aquest punt de vista, no seria gaire natural això. Tot i que les Salines és un parc natural. Però bé, també hem d'entendre que és un parc...
També ha habido mano humana.
Transformat per l'home. I una cosa curiosa, llavors, com us queda la vegetació? Tothom diu, home, els pins... Y fins i tot aquí tenim dubtes.
Aquí bueno, a ver, tenemos claro que si esto se llaman las pitiusas por algo será, o sea, que pinos teníamos,
¿no? No, tu pensis, ara hi ha una teoria que diu que pitiusas ve d'illes, no ve de pins.
Ah, vaya.
Però
ja a la frente.
Ja m'ho han despuntat tot. Però aquí sí que jo parlaré en boca d'altres, perquè jo no en som expert d'això i el que he fet és llegir altres qüestions experts en el que es diu història natural. Mm-hmm. I aquí hi ha dues teories. Una que diu que abans de l'arribada dels humans Eivissa estava coberta de pins. Per tant, el que veiem ara seria molt semblant a el que hi havia abans de l'arribada dels humans. Però hi ha una altra teoria que diu que no. Que abans de l'arribada dels humans Eivissa estaria coberta d'alzines, de velluteres.
Anda.
I que els pins només estarien a zones molt marginals. Què va passar? Que arriben els humans, es carreguen les alzines per fer camps de cultiu, i quan abandonen aquests camps de cultiu, els pins, que són més espavilats que les alzines,
ganen terreny.
Guanyen terreny. I per tant, ara hi ha tants de pins perquè prèviament ens hem carregat les alzines, les velluteres.
¿Qué teoria te convence más?
Ni idea.
No nos quedamos con ninguna, las cogemos con pinzas ambas.
És aquella cosa que tu llegeixes que en saben d'aquest tema, tu llegeixes un partidari de la teoria dels pins i dius, home...
Por supuesto.
Està claríssim. I tal. I deixeixes els partidaris de l'altra teoria i dius...
Home, també, tot
està,
quadra,
està
no?
Està claríssim. El problema és que les dues coses no poden ser veritat a la vegada. Per tant, com sigui... Però ho dic simplement perquè veigueu que fins i tot el tema de la vegetació no està clar que la vegetació que tinguem sigui la vegetació que hi hauria si no hi hagués els humans.
Esta para esto tenemos discussió.
Fins i tot per això tenim discussió. I el que sí que tenim clar és que la que hi ha ara no és la que hi havia fa 100 anys, per exemple. Clar. Perquè fa 100 anys la major part del terreny estava cultivat i no hi havia pràcticament pins. Uh-huh. Així, a més que en alguns llocs molt concrets de tota la ciutat d'Eivissa. Fixa't.
Ojalá pudiéramos mirar por un agujerito a lo que pasaba sí. Antes de que llegara la mano humana, hace un par de milenios, pero pues, esto me temo que
es
no.
Es complicat.
No quedaremos con esta duda.
Però sí que podem mirar el que hi havia fa 150 anys, per exemple, amb els dibuixos que feia l'Arxiduc Lluís Salvador. Segurament tots haureu vist alguna vegada que aquests dibuixos, que ha corregut molt, que es veuen les muntanyes marrons i no es veu quasi vegetació. I sempre m'havien dit que això era perquè era l'estil pictòric d'aquella època, no? Que quan pintaven una muntanya...
Venia mejor pintar-lo de marrón que de verde.
Pintaven de marró i ja està. I ara pens que potser aquesta teoria no és certa. Simplement l'Arxiduc dibuixava el que veia.
Podria ser.
Perquè hi ha algunes fotografies, poques, però n'hi ha algunes, de principis del segle XX, i es veuen les muntanyes absolutament pelades. No es veu ni un pi.
Que puede ser, que per también, tant, bueno, el viento, la salitre, o sea, que al final todo influye. Que
els humans el teaven, creixia un pi i feia falta per fusta, per llenya, per fer barcos, per sostres, per mil coses. I per tant, qualsevol pi era susceptible de ser tallat. Per tant...
Nos quedamos con la duda.
Així que, sí, jo crec que acabaríem el programa dient que tenim dubtes. Que no seria fàcil dir quin seria el paisatge natural d'Eivissa.
Però que lo tenemos, eso es un hecho.
Això segur. I que en qualsevol cas, allò que hem de mirar de preservar és aquells espais, tal com estan, tal com us han arribat en altres, i mirar de preservar-los tant com sigui possible. Bé, això sí.
Pues un gran mensaje para despedirnos, porque se nos va el tiempo. Josep Antoni Prats, que nos dejan más dudas que respuestas hoy.
Avui sí.
¿Cuál es el paisaje natural d'Eivissa? Bueno, pues el que cada uno quiera, según todo lo que les hemos contado. Quédense con la parte que más les guste o que más les convenza. Josep Antoni Prats, nuestro geógrafo, vuelve el martes que viene.
Ya nos calzamos las zapatillas
a sudar un poquito.
Ya iremos a caminar una miqueta, venga.
El martes que viene más, Pep, gracias, buena semana.
Salud.